Ja és la una, us parla Pili García. Les persones autistes i les seves famílies denuncien la vulneració sistemàtica dels seus drets a Catalunya en el Dia Mundial de la Conscienciació sobre aquest trastorn. Alerten que els casos s'han més que triplicat en 10 anys, però no consten a les estadístiques amb els greuges d'atenció que això implica. Ara fa uns minuts, a la plaça de la Font de Tarragona, s'acaba de llegir el manifest del Dia Mundial de l'Autisme. Ens anem fins allà. Tarragona Ràdio, Miguel González, bon dia.
Bon dia. Doncs visibilitzar el col·lectiu, conscienciar i denunciar sobre la vulneració dels seus drets han estat els missatges clau d'aquest manifest que s'ha llegit ara fa uns minuts a la plaça de la Font. Gairebé 200 persones congregades, moltes d'elles han vingut caminant. Hi havia programada una caminada també reivindicativa per part d'una de les fundacions participants en aquest acte, de la Fundació Privada Onada. N'han participat fins a 7 entitats relacionades amb el col·lectiu de l'autisme des de Tarragona. Han demanat també passar pantalla, que no s'hagi de parlar d'inclusió. Hauríem de ser persones ja totalment incloses a la societat. Mentrestant, mentre això arriba, més conscienciació a nivell social, canvis també a nivell polític, conscienciació pel que fa a les empreses i també suport en la vida diària, més professionals qualificats per atendre aquestes persones. Una jornada que s'ha acabat amb la construcció d'un arc de Sant Martí amb cartolines, amb tots aquests missatges, i uns actes a nivell de la ciutat de Tarragona que s'allargaran fins a finals d'abril amb diverses xerrades, jornades solidàries i la caminada de l'autisme prevista pel dia 14 d'abril. És tot des de la plaça de la Font.
Moltes gràcies, Miguel González. Bon dia, bona feina.
Bon dia.
I també us expliquem que Marea Blanca i Marea Pensionista criden a manifestar-se el dia 7 d'abril per exigir que no es privatitzi la sanitat pública. Amb el lema "La salut per endavant del negoci, no a la privatització", les dues entitats han convocat una manifestació coincidint amb el Dia Mundial de la Salut. La protesta s'ha presentat formalment aquest dimarts en un acte en el que els portaveus dels col·lectius convocats han demanat que no es faci negoci amb la salut de les persones i han denunciat una manca de 3.000 professionals d'atenció primària. Avui també us expliquem que les pluges han permès als embassaments del sistema Ter-Llobregat augmentar les seves reserves, que freguen el 17%, superen els 100 hectòmetres cúbics que el Pla Especial preveu oficialment per aixecar l'emergència. I en esports, i jugadores del Barça ja estan concentrades amb la selecció espanyola femenina de futbol per disputar els primers partits classificatoris per l'Eurocopa. Finalment, Aitana Bonmatí i Cata Coll no viatjaran per molèsties físiques. I fins aquí les notícies en xarxa.
Bon dia i bon dimarts, 4 d'abril, 2 d'abril de 2024. Això és l'Enjoc.
Enjoc. Martí González.
Dimarts 2 d'abril, un dimarts estrany després de Setmana Santa i del dilluns festiu, en què repassarem com ha anat el cap de setmana passat per als equips catalans, sobretot en futbol, a la primera divisió masculina, amb el Girona i el Barça una mica més a prop de la Champions l'any que ve, després de la derrota de l'Atlètic Club de Bilbao contra el Real Madrid, que és més líder, continua líder amb 8 punts de marge sobre el Barça i 10 sobre el Girona. Repassarem tot això, també la presentació de Ferran Costa, que s'ha convertit en 29 anys en l'entrenador més jove del futbol professional espanyol, entrenant a l'Andorra de Gerard Piqué. Ha estat presentat aquest mateix migdia. El mirarem d'escoltar tot seguit. Ferran Costa, provinent de la segona federació, del líder del Badalona Futur, que passa, com dèiem, a l'Andorra, de segona divisió, per treure a l'equip del Principat de la part baixa, on és ara mateix en zona de descens, a només 2 punts, això sí, de la salvació. Molt futbol, però també bàsquet, hoquei okay, herba i molt més. Tot això avui a l'Enjoc. Mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans, però, ens posem al dia amb tota l'actualitat esportiva de casa nostra. Amb la Marc Castro. Omar, bon dia.
Bon dia, Martí.
En futbol, el Barça i el Girona s'apropen a la Champions de l'any que ve.
La jornada de la primera divisió masculina acaba amb el Real Madrid líder destacat, mantenint els 8 punts de marge sobre els blaugranes i els 10 sobre els blanc i vermells, que amplien 2 punts d'avantatge sobre el cinquè classificat, que passa a ser l'Atlètic Club de Bilbao. En el partit que tancava la jornada, disputat ahir, victòria de l'Atlètic de Madrid, que torna a ser quart al camp del Villarreal.
Per un gol a dos, ara la Lliga la primera masculina es torna a aturar per la disputa de la final de la Copa del Rei dissabte que ve entre el Mallorca de Javier Aguirre i l'Atlètic Club de Bilbao d'Ernesto Valverde. Precisament a la propera jornada tindrem un interessantíssim Atlètic de Madrid-Girona, quart contra tercer.
Serà el dissabte 13 d'abril a les 2 del migdia al Metropolitano. El Barça jugarà el mateix dissabte a les 9 de la nit al camp del Cádiz.
El Barça que afronta un mes d'abril decisiu amb l'eliminatòria de quarts de final de la Champions masculina.
Els blaugranes jugaran l'anada d'aquests quarts el dimecres 10 d'abril, la setmana que ve al Parc dels Prínceps de París contra un PSG que encara ha de jugar dos partits més abans d'aquest. La tornada serà el dimarts 16 a Montjuïc.
En categoria femenina, el Barça ja pensa en les semifinals de la Champions femenina contra el Betis.
L'eliminatòria es disputarà el 20 i el 27 d'abril amb l'anada a Barcelona i la tornada a Londres. Abans, les blaugranes Aitana Bonmatí i Cata Coll podran descansar ja que han quedat fora de la convocatòria de la selecció espanyola que afronta els primers partits de classificació per l'Eurocopa aquest divendres i dimarts de la setmana que ve. Tant la migcampista com la portera tenen moltes molèsties físiques que ja els van impedir jugar diumenge contra el Llevant.
Evidentment, el Barça juga contra el Chelsea, les semifinals de la Champions, no contra el Betis, com hem dit ara. A la Lliga F, el Barça li va clavar una maneta al Llevant, que és tercer, i continua, li diré, invicta a la seva, amb 12 punts més que el Real Madrid, que és el segon classificat. A la segona masculina, ho dèiem ara, aquest mateix migdia l'Andorra ha presentat Ferran Costa, que es converteix en l'entrenador més jove del futbol professional espanyol.
El de Castelldefels fa, amb només 29 anys, el salt des de la segona federació on l'entrenava el líder sòlid, el Badalona Futur, a la segona divisió. L'Andorra ara mateix és tercer per la cua i té la salvació a 2 punts, després de la important victòria de dissabte contra el Mirandés. Ferran Costa debutarà al capdavant de la banqueta dissabte que ve al camp de l'Aldenc. El tècnic de Castelldefels arriba a Andorra acompanyat de Marcos Reina, que serà segon entrenador, i de Carles Mansó, que ja formava part del cos tècnic del Badalona Futur i farà d'analista.
I últim punt de futbol, perquè com sempre per Setmana Santa hi ha tornejos de futbol formatiu internacionals. Un dels més prestigiosos a casa nostra és el MIC.
L'edició d'enguany ha estat de rècord, amb més d'un miler de partits jugats entre 5 dies, entre 412 equips de 39 països diferents. El Barça, guanyant en 3 categories, s'ha convertit en el club que més vegades ha guanyat el torneig, superant per un títol a l'Espanyol.
En bàsquet, aquesta setmana és la setmana Marc Gasol a Memphis.
La franquícia dels Grizzlies ha estrenat la setmana dedicada al president i al fundador del bàsquet Girona, el documental Memphis Made. Dissabte es retirarà la samarreta que Marc Gasol va defensar durant 11 temporades amb el dorsal 33 en el partit que jugaran contra els Sixers. El vídeo repassa l'estada del mitjà dels Gasol a Tennessee durant més d'una dècada, des que hi va arribar amb la família acompanyant el Pau, passant pel seu retorn a Catalunya per ser MVP de la CBA a Girona i per tornar-hi com a jugador dels Grizzlies, amb qui van jugar 11 temporades. Actualment, el bàsquet Girona de Marc Gasol lluita per consolidar-se a la CB després del seu ascens fa 2 temporades, ara amb 3 victòries de marge sobre el descens.
En motor, la propietat de la Fórmula 1 compra MotoGP, el Mundial de Motociclisme.
Amb aquest acord, Liberty Media Corporation, l'empresa propietària de la Fórmula 1, passarà a tenir el 86% de MotoGP, mentre que la catalana Dorna Sports, amb Carmelo Ezpeleta com a CEO, mantindrà el seu càrrec al capdavant del negoci com a companyia independent dins del mateix paraigua. La transacció reflecteix un valor d'empresa per a Dorna MotoGP de 4.200 milions d'euros i un valor de capital de 3.500 milions d'euros.
Veurem si hi ha canvis amb aquest canvi de propietat. En hoquei herba, el júnior es queda sense medalla de bronze a l'EAQL, la màxima competició europea.
Les encuatenques van posar contra les cordes ahir a un dels millors equips d'Europa, l'Stitcher neerlandès, però van acabar perdent la final de consolidació per 3-2. D'aquesta manera, el júnior no va poder revertir valida la tercera posició europea que va aconseguir guanyar a final 8 de l'EAQL del 2021.
I un dia a punt en tenis, el 8è Open Internacional Femení Sol Gironès 8-125 a la Bisbal ha començat amb sorpresa.
Dues de les tres primeres caps de sèrie, la francesa Océane Dodin i la xinesa Bai Xuxian, segona i tercera respectivament, han dit adeu en la primera eliminatòria. La barcelonina Rebeca Massarova, cinquena, tot i començar amb un 2-0, ha patit una davallada en el primer set contra la francesa Fiona Ferro per 2-6. Massarova, però, s'ha refet amb contundència 6-1 i 6-1. També ha superat la primera eliminatòria l'andorrana Vicky Jiménez, que venia de la fase prèvia i que ha superat en la seva seva estrena en el quadre principal a Chloé Paquet en dos sets per 6-3 i 7-5. La blanenca Marina Bassol s'entra demà en joc. Ho farà contra l'hongaresa Timea Babos en l'últim torn, no abans de les 6 de la tarda, de la pista central de les instal·lacions del CT La Bisbal. La primera cap de sèrie, la belga Grit Minen, no debuta fins dimecres.
Dimarts 4 d'abril, 11 minuts passant de la 1 del migdia, comencem parlant de futbol. La primera divisió masculina es torna a aturar aquesta setmana per la disputa de la final de la Copa del Rei, el proper dissabte, a la Cartuja de Sevilla, entre el Mallorca de Javier Aguirre i l'Atlètic Club de Bilbao de Ernesto Valverde. I ho fa amb el Barça i el Girona més a prop de la Champions de l'any que ve, però igual de lluny del líder, el Real Madrid, que suma 8 punts més que els blaugranes i 10 més que els blanquivermells, que són tercers. Un Girona que, després de la victòria de diumenge contra el Betis, ha deixat la cinquena posició que ara ocupa l'Atlètic Club de Bilbao a 9 punts, amb 8 jornades per disputar-se. Ahir, en el partit que tancava la jornada, victòria soferta de l'Atlètic de Madrid al camp del Villarreal, 1-2, per recuperar la quarta plaça per l'equip de Simeone, a 7 punts del Girona i a 9 del Barça. I tot això amb protagonisme diumenge, en aquest cas, per al Girona, d'un incombustible Cristian Stuani, el capità del Girona, que als seus 37 anys continua decidint partits amb els seus gols, com el de diumenge.
Hasta que no sea matemáticamente certificado, vamos a seguir trabajando, seguir preparando partido como si fuera el último, porque de aquí al final es muy difícil ganar. Se está viendo la liga que todos los partidos son muy complicados, pero bueno, estamos en buena línea, viviendo un año histórico y tenemos que culminarlo de la mejor manera. Lo estoy soñando, poder jugar una Champions con este equipo para mí es un sueño.
El Girona, que ja té a prop la Champions, propera jornada, partides dissabte 13 d'abril al Metropolitano entre l'Atlètic de Madrid i el Girona, quart contra tercer. El Barça jugarà el mateix dissabte, però més tard, a les 9, al camp del Cádiz. Abans, el conjunt blaugrana ja haurà jugat l'anada dels quarts de final de la Champions al Parc dels Prínceps la setmana que ve, dimecres, amb els dubtes encara de Frenkie de Jong i de Pedri. En categoria femenina, el Barça continua la seva a la Lliga F, líder invicta amb 12 punts més que el Madrid, que és segon, i podent fer rotacions per arribar fresc a les semifinals de la Champions contra el Chelsea el 20 i el 27 d'abril per aconseguir bitllet per la final de Sant Mamés també a Bilbao. Hi haurà aturada per partits de seleccions amb descans per a Aitana Bonmatí i Cata Coll, que no aniran per recuperar-se bé de les seves respectives molèsties. Encara en futbol, a la segona divisió masculina, aquest mateix migdia, l'Andorra de Gerard Piqué ha presentat el que s'ha convertit en entrenador més jove d'un equip professional masculí de l'estat espanyol, Ferran Costa, que amb només 29 anys fa el salt des de la segona federació, on entrenava el líder sòlid fins ara, el Badalona Futur, a la segona divisió masculina. El de Castells de Fes ha tingut una carrera meteòrica, de fet, fent campió de tercera federació al Manresa, amb qui després, de fet, va jugar al play-off d'ascens a primera federació per fitxar per un Badalona Futur, com dèiem, que ha portat a ser campió de la Copa Federació aquest any, al novembre, i liderarà, com dèiem, el grup 3 de segona federació, ara amb 4 punts més que el Sant Andreu, que és el segon. En una estona, en uns minuts, mirarem d'escoltar Ferran Costa ja com a nou entrenador de l'Andorra, i tornant al grup 3 d'aquesta segona federació, on Ferran Costa deixa, com dèiem, el futur líder, la derrota d'aquest cap de setmana passat contra l'Andratx, el gran beneficiat és el Sant Andreu, que va guanyar el camp d'esports del duel contra la Lleida, el duel català, i se situa segon amb un punt més que els lleidatans. Quart continua l'Europa, que s'ha callat i només ha sumat 2 punts en les últimes 4 jornades, mentre que l'Hèrcules tanca les places de play-off, amb 8 punts de marge sobre l'Espanyol B de Javi Chica, que és sisè. A la part baixa, en canvi, un altre equip, ex-equip de Ferran Costa, com com és el Centre d'Esports Manresa, continua lluny de la permanència, que és té ara a 11 punts, malgrat que diumenge va tornar a guanyar després de 10 jornades sense fer-ho. Ho va fer per la mínima contra un altre equip català, un Cerdanyola, que també es troba en zona de descens. En primera actualitat de l'equip del Bages i les seves opcions de permanència des de Ràdio Sallent, amb el Pol Rodríguez.
La setmana ha començat amb millors ànims al club manresà, tot i que la permanència és pràcticament impossible. Diumenge van guanyar el Cerdanyola 1-0 gràcies a un gol inicial de Javi López al minut 4. La diferència respecte als últims partits és que ja no es van deixar remuntar. A efectes classificatoris, el tècnic Aitor Maeso veu difícil remuntar la situació, però també diu que no tenen més opció que seguir lluitant.
Ens hem sentit reforçats una miqueta perquè hem aconseguit aquesta primera victòria, però l'objectiu continua sent el mateix. Dia a dia, treball, esforç i deixar nos la pell fins al final, intentar guanyar els màxims punts possibles, sigui aquí o sigui fora, i dona igual al rival. O sigui, hem d'intentar continuar amb el mateix treball, que això no hi ha cap dubte de que els jugadors ho estan intentant des del primer dia de donar un pas endavant, i hem de continuar amb això, amb la constància del dia a dia, cada acció, cada partit.
Somiar es pot somiar, però la realitat diu que el Manresa és penúltim i està a 8 punts de la salvació quan queden 15 en joc.
Gràcies, Pol. I encara en futbol. A la Setmana Santa sol protagonitzar tornejos emblemàtics de futbol formatiu. És el cas del MIC, disputat a les comarques gironines, a la Costa Brava, amb grans clubs europeus i que ha batut rècords aquest any, amb més d'un miler de partits jugats en 5 dies, amb 412 equips de 39 països diferents. Ens ho amplies a Televisió Costa Brava, l'Alba Pairet.
Aquests dies de Setmana Santa, els camps de futbol de les comarques gironines s'han omplert d'equips, jugadors i aficions per viure la 22a edició del MIC Futbol, una edició que ha estat de rècord amb la participació de 412 equips d'una quarantena de països dels 5 continents que han jugat un total de 1.012 partits a 40 municipis. Un d'aquests municipis ha estat el de Begur i n'hem parlat amb el seu regidor d'esports, Jordi Carreras.
Per nosaltres és un orgull, no?, que el MIC compti amb nosaltres. I és, jo sempre dic que el MIC ens obre les portes ja de l'estiu, tot i que aquest cop doncs, l'estiu queda molt lluny, però és una avançadeta que tenim i, bueno, en definitiva, ens porta molta gent en el territori. Per exemple, aquí s'estan destinats 20 partits per jugar durant tot el cap de setmana.
Els guanyadors d'aquesta 22a edició del MIC han estat el Futbol Club Barcelona en les categories U12A i B de la Vins i en la U16 Cadet, el Futbol Club Andorra en U13 infantil i U18 juvenil, l'Espanyol en U14 infantil, l'Atlético de Madrid en U15 cadet, el Fot Santa Fatjó en F19 juvenil i cadet i el Villarreal en U19 juvenil.
Gràcies, Alba. I ara sí, anem a escoltar Ferran Costa. Aquest mateix migdia ha presentat fa uns minuts com a nou entrenador de l'Andorra. L'exentrenador ja del Badalona Futur, que només amb 29 anys, com dèiem, es converteix en entrenador d'un equip professional, com és l'Andorra de la segona divisió, per treure l'equip del Principat, l'equip presidit, el club presidit per Gerard Piqué, de la zona de descens, i continuar mantenint-se a la segona categoria estatal. A la seva presentació, Costa ha destacat que arriba amb molta empenta i il·lusió al nou càrrec.
Amb molta il·lusió, amb moltes ganes de treballar, amb moltes ganes de transmetre aquesta energia, aquesta convicció total que tinc en aquest projecte i en aquest grup de jugadors, i amb moltes ganes doncs, de trepitjar ja el verd i posar-nos per feina.
Un Ferran Costa que ha desgranat així els seus ingredients que vol aportar per lluitar per aquesta permanència.
Una predisposició a la feina total i absoluta, a intentar controlar tots aquells detalls que ens poden apropar a treure profit de cada situació de joc, arribar el més preparat possible a cada partit del cap de setmana i a transmetre'ls als jugadors aquesta convicció que tenen que tenim en la seva capacitat.
L'Andorra ara mateix és tercer per la cua, té la salvació a 2 punts després de la important victòria de dissabte passat contra el Mirandés. Ferran Costa debutarà al capdavant de la banqueta dissabte, que ve al camp de l'Aldenc. El tècnic de Castelldefels arriba a Andorra acompanyat de Marcos Reina, que serà segon entrenador, i de Carles Manso, que ja formava part del cos tècnic del Badalona Futur i farà d'analista. També en aquesta segona divisió, per cert, l'Espanyol continua tercer, a només un punt de l'ascens directe, que marca l'Eibar, i a 6 del líder, el Leganés. En bàsquet, aquesta setmana és la setmana Marc Gasol a Memphis.
What's up, Memphis?
Memphis is a hard worker, doesn't need the recognition from everyone to do their job the best they can. Then, at the same time, somebody that is close and gentle with everybody else, has empathy for other people and very welcoming. I also would say second opportunity, I think, goes with Memphis too. Like, you can make mistakes and the city will have your back.
Així sona l'inici del documental Memphis Made que la franquícia dels Grizzlies ha estrenat aquesta setmana, la setmana dedicada al president i fundador del bàsquet Girona, la samarreta del qual, amb el dorsal 33, serà retirada dissabte a la nit en el partit que jugaran els Grizzlies contra els Sixers. El vídeo repassa l'estada del mitjà dels Gasol a Tennessee durant més d'una dècada, des que hi va arribar amb la família acompanyant el Pau, passant pel seu retorn a Catalunya per ser MVP de la CB a Girona, amb la que es va ajudar llavors, per tornar-hi ja com a jugador dels Grizzlies, amb qui va jugar 11 temporades. Actualment, el bàsquet Girona de Marc Gasol lluita per considerar-se la CB després del seu ascens fa dues temporades, ara amb tres victòries de marge sobre el descens. I qui també lluita per ser a la CB l'any que ve és el Força Lleida, que en dinàmica positiva i quart a la Lliga a l'Eport. De fet, els lleidatans tenen prou en guanyar 3 dels 7 partits que queden de fase regular per tornar a jugar al play-off. La primera oportunitat divendres al Barris Nord contra el Valladolid, un rival directe. 1-1 Lleida Ràdio, Sergi Guiu.
No és gens habitual a l'Eport veure despassar-se a centenars d'aficionats per animar el seu equip i l'ICG Força Lleida està demostrant ser un equip punter en aquest sentit, i és que diumenge passat en l'enfrontament davant el Clavijo a Logroño uns 300 aficionats de la terra ferma es van despassar per animar el seu equip, un suport que la plantilla lleidatana està notant tota la temporada, tal com deia el jugador Rafa Villar.
Sí, sí, o sigui, a més estem notant com un carinyo molt a prop, no, del públic i bueno, sobretot a la pista, que vinguin tantes persones i t'animin des d'aquí, pues, es nota i bueno, crec que a l'hora de jugar i de mostrar el nostre potencial, doncs, l'afició ho està demostrant també.
De fet, aquest recolzament que està notant els dies de partit a casa i a fora, així com també per les xarxes socials i en el dia a dia, està ajudant, segons Villar, al conjunt de la plantilla quan surt a pista.
Sí, 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 ja es nota que quan o no estan entrant o estem passant per algo difícil a l'hora de jugar, que l'afició no pari, que l'afició estigui allà, doncs es nota moltíssim, i ja a l'hora de sortir a pista i veure tanta gent animant i tothom a sobre, doncs ja fa que entris d'una altra manera a jugar.
La victòria aconseguida a Logroño per part de l'ICG Força Lleida el permet mantenir-se a la quarta posició de l'Eport, ara amb 19 victòries i 8 derrotes, empatat amb el tercer, el San Pablo Burgos, a una del segon, el Tizona Burgos, i a dos del líder, el EMA Corunya.
Gràcies, Sergi. I encara en bàsquet, Mataró ha estat la seu del bàsquet formatiu referent a l'estat amb la participació de diferents equips europeus. El club organitzador, la minicopa, la Unió Esportiva Mataró, ha estat guanyador tant en categoria masculina com en la femenina. Mataró Ràdio, Anna Gual.
Mataró ha estat la seu del bàsquet formatiu referent a l'estat amb la participació de diferents equips europeus. La tercera edició de la Copa Mini 2024 ha enfrontat fins a 500 jugadors de 36 equips diferents. El club organitzador, la Unió Esportiva Mataró, ha estat el guanyador tant en categoria masculina com femenina. En el partit, fins a 11 anys femenina, la Unió ha superat el club bàsquet Alcobendas per 46-33. En l'altra categoria, la sub-12 masculina, la Unió Esportiva Mataró s'ha imposat al club bàsquet Hospitalet en la final per 55-71. I també s'ha proclamat campió de la Minicopa Mataró 2024. El Palau Josep Mora, seu central de la competició, ha estat la escenari de les finals de les dues categories. Un pavelló que hores abans celebrava que el seu primer equip masculí, l'OMS Unió Esportiva Mataró, es manté una temporada més a la categoria LEP Plata del bàsquet estatal. El Joventut de Badalona s'ha imposat en categoria Mini B Sub-11 i Premini.
Gràcies, Anna. I parlant de bàsquet formatiu, l'Acadèmia del Club Bàsquet Valls farà un entrenament obert d'aquí a menys de dues setmanes dirigit a totes les nenes i nens que vulguin formar part del club, gaudint del món de la cistella. Per poder-hi participar, cal haver nascut l'any 2014 i no és necessari tenir coneixements previs de bàsquet. Ràdio Ciutat de Valls, Jaume Pros.
Aquesta sessió es farà el pròxim diumenge 14 d'abril, de 10 a 12 del matí, al pavelló Xavi Tondo del barri del Fornàs. Davant de qualsevol dubte o aclariment, o per confirmar l'assistència, només cal enviar un correu electrònic a cbvallsacademia@gmail.com. cbvallsacademia, tot junt, @gmail.com. gmail.com. A més dels aspectes positius relacionats amb la interacció social de la canalla, el bàsquet en els nens i les nenes té molts altres avantatges, com per exemple la millora de la coordinació, la concentració i la resistència física, a més del desenvolupament emocional, l'aprenentatge de la presa de decisions en benefici del grup i, evidentment, de tot allò positiu que té per la salut la pràctica de l'esport. Tots els entrenadors i entrenadores de l'escola de bàsquet del Club Bàsquet Valls disposen del títol oficial de la Federació Catalana de Bàsquetbol.
Gràcies, Jaume. I abans d'acabar, Hoquei Herba no va poder ser i el júnior no va poder repetir la gesta del 2021. Les santcoatenques van perdre la final de consolació de l'EHL, la màxima competició continental contra l'SCHC, l'Istitxe dels Països Baixos, per 3-2. Després un bon partit marcat per la poca eficàcia dels penals córner de les santcoatenques. I en hoquei patins, el noi ha anunciat en les últimes hores les renovacions de dos jugadors claus per l'actual segon classificat de l'hoquei lliga masculina, Humberto Méndez i Iván Morales, que seran un any més al conjunt penadesenc. Radio Sant Sadurní, Eli Jiménez.
El club sadorninenc ha anunciat en els darrers dies la continuïtat de dos dels seus jugadors. Es tracta d'Humberto Méndez, que l'estiu passat va tornar a Sant Sadurní després de 4 anys lluny de l'Ateneu, i d'Ivan Morales, un dels jugadors més destacats de la temporada i, sens dubte, amb més projecció pel proper curs. Tots dos continuaran defensant la samarreta del Noia a la temporada 2024-2025 després d'arribar a un acord per ampliar els seus contractes un any més. Méndez, que va iniciar la seva trajectòria esportiva a Angola, ha militat al Jaieig, al Manlleu, Alcaldes del Girona i al Calafell, mentre que Morales, per la seva banda, va començar de molt petit al Palau i ha passat pel Sant Manat, l'Arenys i l'Alcoi. Aquestes són les primeres renovacions que el Noia ha anunciat per a la propera temporada, després de confirmar que el tècnic Pere Barías no continuarà comandant l'equip.
Gràcies, Eli. Fins aquí l'enjoc. Mitja hora d'esport català a la xarxa de comunicació local amb un servidor. Martí González, el Pablo Palenzuela, el control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Ens escoltem ben aviat. Gaudiu de l'esport i de la ràdio. Hands up your colors. Represent your country. Raise your flag. Show your two colors.
La xarxa de comunicació.
Cugat Ràdio 91.5, la ràdio de Sant Cugat. A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.
Thank you.
Ràdio bon dia i bon dimarts, 2 d'abril de 2024. Això és l'En Joc.
En Joc. Amb Martí González.
Dimarts 2 d'abril, Ferran Costa s'ha convertit en 29 anys en l'entrenador més jove del futbol professional espanyol. El tècnic de Castelldefels ha fet el salt des de la segona federació, on entrenava el Badalona Futur, campió aquest novembre passat de la Copa Federació i líder del grup 3, per salvar el de l'ascens a l'Andorra, després que el club de Gerard Piqué destituís a Eder Sarabia. En una estona escoltarem Ferran Costa, que ha estat presentat aquest mateix migdia per part de l'Andorra. També repassaran l'actualitat d'alguns dels clubs catalans d'aquest cap de setmana passat, evidentment, i de com han els ha anat la Setmana Santa, en aquest cas a la primera i a la segona federació. També parlarem de bàsquet i també de Marc Gasol, perquè aquesta setmana es fa l'homenatge a Memphis, l'exjugador de la franquícia dels Grizzlies i actual fundador i president del bàsquet Girona, i d'hoquei herba i molt més. Tot això avui a l'En Joc, mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans, però, ens posem al dia amb tota l'actualitat esportiva de casa nostra. Amb la Marc Castro. Marc, bon dia.
Bon dia, Martí.
En futbol, Barça i Girona s'apropen a la Champions de l'any que ve.
La jornada de la primera divisió masculina acaba amb el Real Madrid líder destacat, mantenint els 8 punts de marge sobre els blaugranes i els 10 sobre els blanquivermells, que amplien 2 punts l'avantatge sobre el cinquè classificat, que passa a ser l'Atlètic Club de Bilbao. En el partit que tancava la jornada, disputat ahir, victòria de l'Atlètic de Madrid, que torna a ser quart al camp del Villarreal.
Ara la Lliga, la primera masculina, es torna a aturar per la disputa de la final de la Copa del Rei dissabte que ve entre el Mallorca de Javier Aguirre i l'Atlètic Club de Bilbao d'Ernesto Valverde. Precisament en la propera jornada tindrem un interessantíssim Atlètic de Madrid-Girona, quart contra tercer.
Serà el dissabte 13 d'abril a les 2 del migdia al Metropolitano. El Barça jugarà el mateix dissabte a les 9 de la nit al camp del Cádiz.
El Barça que afronta un mes d'abril decisiu, abans amb l'eliminatòria de quarts de final, amb l'anada en aquest cas de la Champions masculina.
Els blaugranes jugaran l'anada d'aquests quarts el dimecres 10 d'abril, la setmana que ve, al Parc dels Prínceps de París, contra un PSG que encara ha de jugar 2 partits més abans d'aquest. La tornada serà el dimarts 16 a Montjuïc.
En categoria femenina, el Barça ja pensa en les semifinals de la Champions femenina contra el Chelsea.
L'eliminatòria es disputarà el 20 i el 27 d'abril, amb l'anada a Barcelona i la tornada a Londres. Abans, les blaugranes Aitana Bonmatí i Catacoll podran descansar, ja que han quedat fora de la convocatòria de la selecció espanyola, que afronta els primers partits de classificació per a l'Eurocopa aquest divendres i dimarts de la setmana que ve. Tant la migcampista com la portera tenen molèsties físiques que ja els van impedir jugar diumenge contra el Llevant.
Ara hi ha aturada, com dèiem, de la Lliga F, on el Barça, que li va clavar una veneta al Llevant, 0-5, que és tercer, ara continua líder invicta amb 12 punts més que el Madrid, el segon classificat. A la segona masculina, aquest mateix migdia, ho dèiem ara, l'Andorra ha presentat a Ferran Costa, que es converteix en l'entrenador més jove del futbol professional espanyol.
El de Castelldefels fa amb només 29 anys el salt des de la segona federació, on entrenava el líder sòlid, el Badalona Futur, a la segona divisió. L'Andorra ara mateix és tercer per la cua i té la salvació a 2 punts després de la important victòria de dissabte passat contra el Mirandés. Ferran Costa debutarà al capdavant de la banqueta dissabte que ve al camp de l'Aldenc. El tècnic de Castelldefels arriba a Andorra acompanyat de Marcos Reina, que serà segon entrenador, i de Carles Manson, que ja formava part del cos tècnic del Badalona Futur i farà d'analista.
I un últim punt de futbol, perquè, com sempre, Setmana Santa hi ha tornejos de futbol formatiu internacionals. Un dels més prestigiosos a casa nostra és el MIC.
L'edició d'enguany ha estat de rècord, amb més d'un miler de partits jugats en 5 dies entre 412 equips de 39 països diferents. El Barça, guanyant en 3 categories, s'ha convertit en el club que més vegades ha guanyat el torneig, superant el per un títol a l'Espanyol.
En bàsquet, aquesta setmana és la setmana Marc Gasol a Memphis.
La franquícia dels Grizzlies s'ha estrenat en la setmana dedicada al president i al fundador del bàsquet Girona, el documental Memphis Made. Dissabte es retirarà la samarreta que Marc Gasol va defensar durant 11 temporades amb el dorsal 33 en el partit que jugaran contra els Sixers. El vídeo repassa l'estada del mitjà dels Gasol a Tennessee durant més d'una dècada des que hi va arribar amb la família acompanyant el Pau, passant pel seu retorn a Catalunya per ser MVP de la CB a Girona, per tornar-hi ja com a jugadors dels Grizzlies, amb qui va jugar 11 temporades. Actualment, el bàsquet Girona de Marc Gasol lluita per consolidar-se a la CB després del seu ascens fa dues temporades, ara amb tres victòries de marge sobre el descens.
En motor, la propietat de la Fórmula 1 compra MotoGP, el Mundial de Motociclisme.
Amb aquest acord, Liberty Media Corporation, l'empresa propietària de la Fórmula 1, passarà a tenir el 86% de MotoGP, mentre que la catalana Dorna Sports, amb Carmelo Ezpeleta com a CEO, mantindrà el seu càrrec al capdavant del negoci com a companyia independent dins de la mateixa paraigua. La transacció reflecteix un valor d'empresa per a Dorna MotoGP de 4.200 milions d'euros i un valor de capital de 3.500 milions d'euros.
En hoquei herba, el júnior es queda sense medalla de bronze a l'EHL, la màxima competició europea.
Les santcoatenques van posar contra les cordes ahir a un dels millors equips d'Europa, l'Stichen neerlandès, però van acabar perdent la final de consolació per 3-2. D'aquesta manera, el júnior no va poder revalidar la tercera posició europea que va aconseguir guanyar a final 8 de l'EHL del 2021.
I un últim punt en tenis, el 8è Open Internacional Femení Sol Gironès 8-125 de la Bisbal ha començat amb sorpresa.
Dues de les tres primeres caps de sèrie, la francesa Océane Dodin, segona, i la xinesa Bai Xuzhan, tercera, han dit adeu a la primera eliminatòria. La barcelonina Rebeca Massarova, cinquena, tot i començar amb un 2-0, ha patit una davallada en el primer set contra la francesa Fiona Ferro per un 2-6. Massarova, però, s'ha refet amb contundència per un 6-1 i un altre 6-1. També ha superat la primera eliminatòria l'andorrana Vicky Jiménez, que venia de la fase prèvia i que ha superat en la seva estrena en el quadre principal a Chloé Paquet en 2 sets per 6-3 i 7-5. La blanenca Maria Bassols entra demà en joc. Ho farà contra l'hongaresa Timea Babós en l'últim torn, no abans de les 6 de la tarda, de la peça central de les instal·lacions del CT, la Bisbal. La primera cap de sèrie, la belga Grit Minen, no debutarà fins dimecres. Ladies and gentlemen.
Dimarts 2 d'abril d'aquest 2024, 7 minuts passen de 2:15. Comencem parlant de futbol. La primera divisió masculina es torna a aturar aquesta setmana per la disputa de la final de la Copa del Rei. Primer ja s'atura, recordem, per la Setmana Santa. Aquest cap de setmana va tornar i es torna a aturar, com dèiem, per aquesta final de Copa del Rei de dissabte que ve a la Cartuja de Sevilla entre el Mallorca i l'Atlètic Club de Bilbao. I ho farà amb el Barça i el Girona més a prop de la Champions l'any que ve, però igual de lluny del líder, el Real Madrid, que suma 8 punts més que els blaugranes i 10 més que els blanquivermells, ja amb una jornada menys per disputar-se, que són el Girona, que és tercer, i que després de la victòria de diumenge contra el Betis ha deixat la cinquena posició que ara ocupa l'Atlètic Club de Bilbao a 9 punts, amb 8 jornades, com dèiem, per disputar-se. Ahir, en el partit que tancava la jornada, victòria soferta de l'Atlètic de Madrid al camp del Villarreal per recuperar la quarta plaça per al conjunt de Simeone, a 7 punts del Girona i a 9 del Barça. Tot això amb protagonisme d'un incombustible Christian Stuani, el capità del Girona, que als seus 37 anys continua decidint partits amb els seus gols, com el de diumenge. Així, però això prometia el seu entrenador Michel Sánchez després del partit de diumenge.
Quizás el jugador más importante de la historia del Girona y lo sigue demostrando. Su nivel competitivo y su nivel de compromiso y de ser el líder del equipo es top y bueno, ha vuelto a demostrarlo con un gol importantísimo para todos y bueno, se merece todo lo que le está pasando y espero que disfrute sobre todo porque estamos cerca de Europa, sé que ese primer partido en Europa aquel día llevará el brazalete, ese es el primer día del Girona en la historia en Europa, Stuani llevará el brazalete.
El Girona, que té a prop la Champions de l'any que ve, propera jornada partidàs dissabte 13 d'abril al Metropolitano entre l'Atlètic de Madrid i Girona, quart contra tercer. El Barça jugarà el mateix dissabte, però més tard, a les 9, al camp del Cádiz. Abans, el conjunt blaugrana ja haurà jugat l'anada dels quarts de final de la Champions, al Parc dels Prínceps contra el PSG, amb els dubtes encara de Frenkie de Jong i Pedri. Això serà dimecres de la setmana que ve. I en categoria femenina, el Barça continua a la seva, la Lliga F, líder invicta amb 12 punts més que el Madrid, que és segon, i podem fer rotacions per arribar fresc a les semifinals de la Champions, també aquest mateix mes d'abril, contra el Chelsea, el 20 i el 27 d'abril, per aconseguir el bitllet per a la final de Sant Mamés a Bilbao, amb l'anada a Barcelona i la tornada a Londres. Ara a l'aturada, i ara aturada, com dèiem, de seleccions, amb descans per a dues blaugranes, Aitana Bonmatí i Cata Coll, que no hi aniran per recuperar-se bé de les seves molèsties. Encara futbol. A la segona divisió masculina, aquest mateix migdia ha estat presentat, l'Andorra de Gerard Piqué ho ha fet, el que s'ha convertit en l'entrenador més jove d'un equip professional masculí a l'estat espanyol. Ferran Costa, que amb només 29 anys fa el salt des de la segona federació, on entrenava el líder sòlid, el Badalona Futur, a la segona divisió. El de Castelldefels, que ha tingut una carrera meteòrica, fent campió de tercera federació al Manresa, amb qui va arribar a jugar play-off d'ascens a primera federació, per fitxar per un Badalona Futur que ha portat a proclamar-se campió de la Copa Federació aquest mateix novembre, i liderar, com dèiem, el grup 3 de la segona federació, la mateix, amb 4 punts més que el segon, el Sant Andreu. A la seva presentació avui, com a nou entrenador de l'Andorra, Ferran Costa ha destacat que arriba amb molta empenta al seu nou càrrec.
Amb molta il·lusió, amb moltes ganes de treballar, amb moltes ganes de transmetre aquesta energia, aquesta convicció total que tinc en aquest projecte i en aquest grup de jugadors, i amb moltes ganes, doncs, de trepitjar ja el verd i posar-nos per feina.
Un Ferran Costa que ha desgranat així els ingredients que vol aportar per lluitar per la permanència.
Una predisposició a la feina total i absoluta, a intentar controlar tots aquells detalls que ens poden apropar a treure profit de cada situació de joc, arribar el més preparat possible a cada partit del cap de setmana i a transmetre'ls als jugadors aquesta convicció que tenim en la seva capacitat.
L'Andorra, que ara mateix és tercer per la cua, i té la salvació a 2 punts. Després de la important victòria de dissabte passat contra el Mirandés, Ferran Costa debutarà al capdavant de la banqueta dissabte, que ve al camp de l'Aldenc. El tècnic de Castelldefels, que arriba a l'Andorra acompanyat de Marcos Reina, que serà segon entrenador, i de Carles Manso, que ja formava part del cos tècnic del Badalona Futur i ara farà d'analista. I també en aquesta segona divisió masculina, per cert, l'Espanyol continua tercer, a només un punt de l'ascens directe que marca l'Eibar, i a 6 del líder, el Leganés. A la primera federació masculina continua la interessantíssima lluita per la part alta, per l'ascens directe entre el Depor, el Deportiu de la Corunya, que ara mateix és líder amb només un punt més que el Barça Atlètic, que és segon, i 4 més que el Nàstic, que és tercer, i s'aferra a les places de play-off i posa terra pel mig, de fet, sobre el quart i el cinquè. Tarragona Ràdio, Jordi Blanc.
Queden 8 jornades de Lliga a la primera federació i els 3 de dalt, Deportivo, Barça B i Nàstic, han guanyat tots 3 aquest cap de setmana per posar cert marge respecte als rivals directes. El Depor continua com a líder amb 58 punts, el Barça B segon amb 57 i el Nàstic tercer amb 54. El Celta B és quart amb 51 i la Ponferradina amb 50. Fora de play-off hi ha la Cultural Leonesa amb 48 punts, 6 menys que el Nàstic. Un Nàstic que necessitava tornar a guanyar després de 3 partits sense aconseguir la victòria i després de sumar només una victòria dels darrers 6 encontres. Per això, a partir de diumenge el Toralín era clau per ser la Ponferradina un rival directe. Un gol de Marc Fernández, només començar el segon temps, i un gran partit del porter Alberto Baró van fer sumar la 15a victòria de la Lliga, d'aquestes 7 fora de casa. Per tant, la meitat de partits que ha guanyat el Nàstic els ha guanyat com a visitant. El tècnic del Nàstic, Dani Vidal, diu que cara a les darreres 8 jornades de Lliga, l'equip no renuncia anunciar res, ni tampoc aconseguir la primera plaça.
No, és evident que no, però és que tornen a quedar 8 partits. La setmana que ve un altre partit complicat a casa, queda molt, els rivals es deixaran punts, nosaltres també tenim aquesta il·lusió d'intentar arribar, doncs, a l'últim mes amb opcions, però avui hem de gaudir d'aquesta victòria. És molt complicat la temporada que està fent l'equip, aquest nivell de regularitat en una categoria molt complicada, i avui toca això de gaudir, anem amb forces a full per intentar guanyar la setmana que ve.
La plantilla del Nàstic començarà ja a preparar el partit de diumenge vinent a les 4 de la tarda al nou estadi Costa Daurada davant el Fuenlabrada.
Gràcies, Jordi. Tornant al grup 3 d'aquesta segona federació, en Ferran Costa deixa, com dèiem, a la dona futur líder, malgrat la derrota d'aquest cap de setmana de dissabte contra l'Andratx. El gran beneficiat és el Sant Andreu, que va guanyar el camp d'esports del duel català contra el Lleida Esportiu i se situa segon, amb només un punt més que els lleidatans, a 4 del Badalona Futur, un Lleida que té clar que s'ha d'aïllar de sorolls externs per centrar-se en la lluita per l'ascens a aquesta primera federació. Ull de ràdio, Sergi Guiu.
Cada ensopegada de Lleida Esportiu aquesta temporada 23-24 està sent un cop més dur per la plantilla i per l'entorn del conjunt de la capital del Segrià. Pel context, pel rival, pel moment o per la pèrdua d'oportunitats de recuperar la primera posició, les derrotes anímicament és inevitable que passin certa factura dins el vestidor. Ara bé, l'entrenador de Lleida Esportiu, Àngel Viadero, té clar que la caseta, com diu ell, ha de mantenir la calma com ho ha fet fins ara.
Vienes de perder, vienes de dos derrotas seguidas y cuesta digerirlo. Pero creo que la mejor manera de afrontar el presente y el futuro es mantener la calma, mantener creo que la idea de juego que tiene el equipo, que creo que es la manera que tiene este tipo de este grupo de jugadores de acercarnos a la victoria.
Una opinió semblant a la del defensa i un dels veterans de l'equip, Neider Lozano, que deixava clar que encara queden jornades i coses en joc.
Mirar también atrás de partidos como esto, que también nos ha pasado, de rivales también directos, que yo creo que al final es el ruido que crea el resultado, porque al final son varios partidos ya contra rivales directos que hacemos muy buenos partidos y no se logra tener el triunfo, pero como dijo el míster, al final tenemos que tener la calma, quedan todavía jornadas. Queda todavía cosas importantes en juego y seguir trabajando para que los resultados lleguen.
Després de la 29a jornada, Lleida Esportiu ocupa la tercera posició amb 51 punts. El líder, Badalona Futur, es troba a 5 punts més el gol a Berais. El segon, el Sant Andreu, té 52 punts.
Gràcies, Sergi. Quart continua l'Europa, que s'ha encallat i només ha sumat dos punts en les últimes 4 jornades, dos dels últims 12, per tant, mentre que l'Hèrcules tanca les places de play-off, és cinquè amb 8 punts de marge sobre l'Espanyol B, que és sisè, l'Espanyol B de Javi Chica, que va tornar a guanyar aquest cap de setmana passat. I a mitja taula, ja amb la salvació molt encarrilada, es troba el Terrassa, que diumenge va guanyar el Cueja descendit, la Nucía, i té 6 punts de marge sobre el descens. Canal Terrassa, Miqui Romagosa.
Tot i que la Nucía arribava a l'estadi olímpic de Terrassa amb la categoria perduda, amb el descens a la tercera federació, l'equip de Xus Trujillo no refiava d'un rival que a la primera volta doncs, va ser capaç de derrotar els agarencs. Però el més important va ser la concentració des del primer instant de l'equip de Xus Trujillo. Victòria per 3-1 davant la Nucía i ara mateix 6 punts respecte a la zona de descens. I el diumenge, davant el València Mestalla, una altra oportunitat per deixar pràcticament la permanència resolta. Queden 15 punts en joc i el Terrassa ara mateix està a 6 d'aquesta zona de descens. Xus Trujillo, l'entrenador del Terrassa, diu i comenta el que espera dels seus jugadors en aquest tram final de temporada.
Decirles a todos que primero que llevamos un escudo en el pecho, que tenemos que honrar cada semana, y segundo que si puedo ser quinto o sexto, no soy séptimo, porque incluso la carrera de ellos depende también muchas veces de los más arriba que estén y de los partidos que metan, de los muchos goles que metan, y cada contrato que firma depende de lo que hiciste el año anterior. Entonces, en eso estamos, ¿no? En estar lo más arriba posible. Esa es mi ambición y eso es lo que quiero transmitir durante la semana.
Doncs com dèiem, diumenge 5 de la tarda, Estadi Olímpic de Terrassa, Terrassa Futbol Club València Mestalla. La salvació pot estar pràcticament certificada en cas de que l'equip agarenc sumi aquests 3 punts.
Gràcies, Miqui. Ho seguirem, com dèiem. I encara en futbol, la Setmana Santa sol protagonitzar tornejos emblemàtics de futbol formatiu. És el cas de la Sweet Cup, el torneig femení de futbol més gran d'Europa, que ha tingut com a escenari Sabadell, la cocapital vallesana, i en concret Sant Oleguer, on s'han disputat les finals de les 5 categories d'aquest campionat. Ràdio Sabadell, Sergi Parc, bon dia.
Bon dia, no hi va haver cap club que guanyés en més d'una franja d'edat. En sub-10 es va imposar el Centre d'Esports Sabadell, en sub-12 el Barça, en sub-14 el Lixbayer, en sub-16 l'Espanyol i en sub-19 el València. Sergi Saró, un dels organitzadors d'aquesta Sweet Cup, destaca l'alt nivell de competitivitat que s'ha vist durant tot el torneig.
És molt positiu. Estem molt contents de com ha anat tot plegat.
hem vist els equips que han fet un pas endavant també amb el nivell de competició. S'ha vist una competició tot molt més igualada que l'any passat, que això també afavoreix el torneig i que tothom arriba molt més viu als últims instants de partits, i això també parla molt del futbol femení, no? D'aquesta professionalitat, i que cada vegada s'estan fent les coses millor en el futbol base.
La segona edició de la Sweet Cup ha mogut 1.800 jugadores de 126 equips i ha inclòs, entre altres aspectes destacats, una presentació de gala a l'estadi de la Nova Creu Alta, una aplicació molt completa per seguir el desenvolupament del torneig o un desplegament d'alta qualitat de vídeo i imatge per les xarxes socials. Les finals, a més, es van televisar en directe a la xarxa. Els camps de Sant Oleguer, Olímpia, el Joan Murtró i Can Oriac, a més del municipal de Sant Quirze, van ser els escenaris de la segona edició d'aquesta Sweet Cup.
En bàsquet aquesta setmana és la setmana Marc Gasol a Memphis.
What's a Memphis?
Memphis is a hard worker. Doesn't need the recognition from...
Així sona l'inici del documental Memphis Made, Marc Gasol, que la franquícia dels Grizzlies ha estrenat en la setmana dedicada al president i fundador del bàsquet Girona, la samarreta del qual, amb el dorsal 33, serà retirada dissabte a la nit en el partit que jugaran els Grizzlies contra els Sixers. El vídeo ha repassat l'estada de mitjà dels Gasol a Tennessee durant més d'una dècada, des que hi va arribar amb la família acompanyant el Pau Gasol, passant pel seu retorn a Catalunya per ser MVP de la CB amb el Girona, amb la Cas Bayo en aquest cas, per tornar-hi ja com a jugador dels Grizzlies, amb qui va jugar, com dèiem, 11 temporades. Actualment el bàsquet Girona de Marc Gasol lluita per consolidar-se a l'ACB després del seu ascens fa dues temporades, ara amb només 3 victòries de marge sobre el descens. En clara dinàmica ascendent es troba el Baxi Manresa, que ja va guanyar, va jugar a la Copa, recordem, i va directe cap als play-offs, després de guanyar diumenge el Wizzing contra el líder, el Real Madrid, el millor equip d'Europa, probablement. Ràdio Sallent, Pol Rodríguez.
Doncs sí, i més després de guanyar la pista del Real Madrid aquest darrer diumenge. De fet, l'equip de Pedro Martínez ha guanyat a les pistes de Barça i Madrid aquesta temporada i es troba en el millor moment, amb 4 victòries consecutives, 5 seguides a domicili. En aquest sentit, el tècnic Pedro Martínez responia a la pregunta de si es pensava que els seus jugadors acabarien així de bé la temporada.
No, porque nuestro objetivo de entrada, nuestros pensamientos como club siempre es evitar el descenso, que el año pasado estuvimos cerca de bajar. Entonces sí que creíamos que teníamos mejor equipo que el año pasado, pero nuestro primer objetivo siempre ha sido eludir las últimas plazas. Con la humildad que hemos de tener, hemos de seguir, no pensar demasiado en la clasificación. Hay muchísima igualdad, tenemos muchos averages perdidos y hemos de ir día a día y con mucha tranquilidad y hasta donde lleguemos.
Els manresans són vuitens, la posició que marca l'accés als play-off pel títol, i es troben a només 2 partits del tercer classificat.
Gràcies, Pol. Alep Plata, l'OMS Unió Esportiva Mataró, va certificar que aquesta setmana la permanència a la tercera categoria estatal, després de guanyar de 6 al Palma, i en canvi, sense marxar de la capital maresmenca, el Taranom Buet Mataró ha consumat el descens a la Lliga Femenina 2 a falta de 2 jornades perquè acabi la Challenge. Mataró Ràdio, Oriol Debat.
Doble jornada de Setmana Santa a la Lliga Femenina Challenge amb 0-2. La derrota més recent ha caigut dissabte a Melilla. Amb un 46-15 per marxar al descans, les del Nord d'Àfrica han certificat la derrota boatista, que va finalitzar amb el 80-40 final. Bé, és cert que les d'Enric Cervera van haver d'arrossegar l'esgotament físic que va implicar el partit de dijous sant, perquè en aquest enfrontament no es va decidir fins un últim quart que va decantar-se per l'Azul Marino i va portar a una altra derrota del talent en Buet.
Doncs bueno, un partit més molt similar a molts que hem tingut aquesta temporada. La veritat és que ha competit molt bé molts minuts de partit i sempre hi ha un quart dolent. I portem els partits que és l'últim i això, òbviament, acaba penalitzant, no? Diria que l'últim quart, no ho puc mirar-ho bé, però diria que hem set un 4-18, un 4-19, no me'n recordo, però, òbviament, a l'últim quart, quan equip amb una categoria com aquesta, doncs, òbviament, amb un 4-19 a l'últim quart, és molt difícil competir, no?
Diferència de 13 en aquest quart parcial per certificar el definitiu 52-60. Soler, tot i l'ensopegada, va destacar com la màxima anotadora amb 3 de 4 llançaments de triple i un total de 17 punts. A partir del descens matemàtic, les taronges per les últimes 4 jornades es van plantejar l'objectiu de competir tot el que quedava de categoria i efectivament van competir. Les mallorquines van venir a l'Eusebi Millán a patir i en segons quin tram a ser inferiors al rival. Però tot va ensorrar-se quan l'Azul Marino va despertar i va passar per sobre les d'Enric Cervera. Les visitants van acabar imposant-se al marcador amb el resultat final de 50-62.
Hem competit molt bé els primers 30 minuts, hem estat estupendes. La veritat és que hem estat molt bé matar, compartint molt bé la pilota, buscant les millors solucions, llegint els mismatchs. Darrere hem estat prou solvents, Però bueno, mira, al final un altre partit que se'ns escapa.
Després d'aquesta doble derrota, al davant queden les últimes dues jornades de Lliga. Ardó i Recolectes Zamora, segona i primera classificada, acomiadaran el talent en buet de la Lliga Femenina Challenge.
Gràcies, Oriol. I abans d'acabar, un apunt d'hoquei herba. No va poder ser i el júnior ahir no va poder repetir la gesta del 2021. Les santcoatenques van perdre la final de consolació de l'EAQELA contra l'SCHC, l'Estitxe, dels Països Baixos, per 3-2, després d'un bon partit marcat per la poca eficàcia en els penals corna de les santcoatenques. Cugat Mèdia, Marc Castro, bon dia.
Bon dia, Martí. Les de Guille Carnicer van anar sempre a remol del conjunt neerlandès, un equip ple de jugadores internacionals, però mai van perdre-li la cara al partit. Fins i tot en els minuts finals, ja amb el 3-2 al marcador, Laia Vidosa va enviar un penal córner al pal que hauria dut el partit a la tanda de shootouts. Ja al primer quart, l'equip de la província d'Utrecht va demostrar la seva qualitat i superioritat, situant un 2-0 en 15 minuts. Winter va obrir el marcador al minut 9 i 3 minuts més tard, Jensen, la seva millor jugadora, va fer el segon amb un penal córner de manual. El júnior havia fet un plantejament atrevit, però l'Estitxe no va deixar espai a la sorpresa. En el segon quart, després d'aconseguir frenar les investides de l'equip neerlandès que volia sentenciar el bronze, Granato va caçar un rebuig fins de l'àrea que situava les santcoatenques en partit. Després del descans, el partit es va igualar i Gigi Oliva va ser protagonista amb una de freda i una de calenta. Una pilota perduda per la garenca, sent l'última defensa, va generar el 3-1 a favor de l'Estitxe, però la mateixa Oliva va tornar a retallar distàncies només començar l'últim quart del penal córner. El júnior llavors es va volcar en atac, però no va aconseguir materialitzar cap de les ocasions que va tenir. El 3-2 final deixa la santcoatenca sense el bronze, que ja van aconseguir guanyar la final a 8 del EAQELA del 2021.
Gràcies, Mar, i fins aquí l'Enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa de comunicació local amb un servidor, Martí González, el Pablo Perenzor, el control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Tornem demà, en aquest cas a la mateixa hora a la vostra ràdio local. Fins llavors, gaudiu de l'esport i de la ràdio.
La xarxa de comunicació local. Ràdio Sant Cugat. www.cugat.cat
Bona tarda, és dimarts 2 d'abril de 2024 i els parla Marc Castro.